Els dilluns i els divendres tens una cita amb l'esport. Tens una cita amb Roda Esportiva.
Hi trobaràs tot l'esport local, comarcal i professional. Futbol, bàsquet, handbol, motor... Posa't el dia a Roda Esportiva. Escolta'ns els dilluns i els divendres a la 1 de la tarda i en repetició a les 8 del vespre.
Roda Esportiva, el programa d'esports de Roda de Barà Ràdio, amb Raül Riera. Si t'agrada el món de l'esport, no t'ho pots perdre. Roda Esportiva, amb Raül Riera.
Hola, molt bona tarda. Benvinguts a Roda Esportiva. Com cada dilluns, repassarem en els propers minuts tota l'actualitat esportiva, tant del món de l'esport local, també comarcal i professional. Comencem, doncs, el programa d'avui, dilluns, dia 21 de gener. Flash fire, I'm coming for you. You're gonna feel me like the summer, like the sun in your eyes. Hold tight, another minute, another hour, baby, I'ma show you you can rely. Doncs comencem amb l'esport local, i és que aquest cap de setmana el Roda disputava la primera jornada de la segona volta d'aquesta tercera catalana, una jornada número 18 en la que el Roda, doncs, tampoc va fallar, va aconseguir guanyar per 4 gols a 1. Ens està mal acostumant aquest conjunt rodenc, i és que no falla, porta una molt bona ratxa que l'ha portat fins a aquesta primera posició destacada d'aquesta tercera catalana en el grup 3. Un Roda que, això sí, el partit el va haver de remuntar, i és que el segur de Calafell va marcar primer, es va avançar en el marcador, es va posar 0-1 al minut 10, però abans del descans, Simo va aconseguir fer l'empat a 1. A la segona part, el Roda, amb més físic, i, doncs, imposant també la seva qualitat, va aconseguir que es quedessin els 3 punts aquí a casa amb 3 gols més. Simo al minut 51 de penal feia el 2-1, i Bravolaia al minut 61 feia el 3-1, i Tomi Anguita al 69 va fer el 4-1, que ja seria definitiu. 3 punts més pel conjunt rodenc, que el situen, com dèiem, en aquesta primera posició de la tercera catalana, en el grup 3, i a més aquesta ha estat una setmana en la que, bé, encara ha augmentat més aquesta distància respecte als seus perseguidors. Si recordem, la passada setmana el Roda va jugar contra el segon classificat, el que era el segon classificat en aquella jornada, que era l'Atlètic Valls, i el Roda es va imposar per 2-1 al seu rival, augmentant l'avantatge. Bé, doncs aquell resultat va deixar tocat l'Atlètic Valls, perquè aquesta setmana ha tornat a perdre, i a més, doncs, de manera bastant contundent en aquesta setmana, i contra un rival segurament que no s'esperava. L'Atlètic Valls va caure 7-3 al camp del Constantí, un resultat que sorprèn, i que, bé, doncs, un resultat que envia l'Atlètic Valls a la quarta posició. Per tant, ara el segon classificat és l'Arbós. Si bé, els que seguiu el programa, doncs ja a principi de temporada fèiem una miqueta de de porra, no? De sobre qui podria estar a la part alta d'aquesta tercera catalana. Ho vam fer amb Marc Virgili i també amb el Marc Castro, i amb dos apuntaven que l'Arbós hauria de ser un dels equips que estigués en aquesta part alta, i va començar la temporada un pèl irregular. Però bé, doncs ja ha aconseguit amb una molt bona ratxa situar-se en aquesta segona posició, i bé, veurem si algú el pot desbancar. Això sí, de moment està el segon classificat juntament amb el Montblanc. Els dos tenen 36 punts. Per gol average, l'Arbós està per davant, però, si més no, doncs els dos equips estan amb 36 punts. I bé, doncs aquest resultat negatiu de l'Atlètic Valls ha fet que el Roda ara ja tingui d'avantatge 9 punts respecte al segon classificat. Una mà de punts, un avantatge molt còmode per al conjunt rodenc per afrontar tota aquesta segona volta en la que, bé, no es poden despistar, però en la que és veritat que poden afrontar els partits doncs molt més d'una manera molt més còmoda i sense cap tipus de pressió o d'urgència immediata. És veritat doncs que al final l'objectiu és pujar de categoria i s'ha d'assolir d'aquí al final de temporada, però doncs també és veritat que amb aquests 9 punts d'avantatge és un avantatge molt còmode per afrontar tots aquests partits que resten. Bé, en aquesta jornada, doncs bé, com dèiem, l'Arbós ha aconseguit situar-se a la segona posició, i és que aquesta setmana va aconseguir guanyar a l'Alcover per 1-4, i com diem, amb la bona ratxa de resultats que ha encadenat, doncs ha escalat fins a aquesta segona posició. Un Arbós que porta dels últims 7 partits 6 victòries i tan sols un empat. I això que la temporada va començar amb dues derrotes i un empat. Per tant, doncs, aquí es veu la dinàmica que ha portat l'Arbós d'ascens, de menys a més, i que l'ha portat a aquesta segona posició. La tercera, pel Montblanc. Un Montblanc que va aconseguir guanyar el Torredembarra de manera còmoda, 4-0 a casa, contra el conjunt del Baix Gaià, que bé, encara segueix, es queda en aquesta última, en aquesta part més baixa de la taula, que és la setzena posició. Tan sols 17 punts. Ja vam apuntar la passada setmana que al Torredembarra li tocava una jornada complicada al camp del tercer classificat, i bé, doncs no ha pogut fer absolutament res per treure els 3 punts. Un Torredembarra que ara té per davant el Calafell, el següent que té per davant després de la victòria del Constantí, i el següent és el Calafell, que està a 3 punts. Per tant, doncs, l'objectiu del Torredembarra més immediat seria intentar atrapar el Calafell, crec que està a 3 punts per sobre, com li van els propers partits. També resultats destacats, doncs, el de l'Altafulla, que va tornar a caure 2-3 a casa contra el Sant Jaume dels Domenys, una derrota que l'ha fet baixar fins la sisena posició. I això que l'Altafulla fa unes jornades estava lluitant per entrar per estar en aquesta segona posició juntament amb l'Atlètic Valls, i sumen aquestes últimes 3 jornades 3 derrotes consecutives. 3 derrotes seguides que doncs han fet baixar l'Altafulla fins la sisena posició, i ara doncs bé, aquesta zona de la taula ja està molt més atapeïda d'equips, perquè doncs bé, ja, la Riera de fet ja tan sols ha estat 2 punts per darrere a la setena posició, Sant Jaume els diumenges ja ha passat a l'Altafulla i s'ha situat a cinquena posició, i bé, s'ha situat més en aquest segon grup d'equips i despenjant-se una mica de l'Arbós, Montblanc i Atlètic Valls, que estan en segona, tercera i quarta posició a 4 punts del cinquè. Una llàstima, però bé, doncs 3 derrotes consecutives que esperem que l'Altafulla aconsegueixi tallar el més aviat possible i canviar aquesta ratxa i que sigui més positiva. A més, destaquem també que del Baix Gaià, aquesta setmana Riera va aconseguir guanyar 1-0 a casa contra el Llorenç, i com dèiem, l'ha situat aquests 3 punts a la setena posició amb 26, i ja gairebé atrapant a l'Altafulla a la taula. Una Riera doncs, que bé, va sumant i es manté en aquesta zona mitja de la taula, sense cap tipus de problema mirant cap a baix, i doncs es vol mirar cap a dalt, però encara queden una distància bastant gran de punts. De fet, el quart classificat, com dèiem abans, que és l'Atlètic Valls, està en 34 punts a 8 punts de Riera, per tant encara hi ha bastant de marge de punts. Veurem com en les següents jornades. Hem de parlar de la segona catalana també, i és que el Callà aquesta setmana ha tornat a guanyar 1-0 a casa, va vèncer l'equip del Callà. La Canonja era un rival de la zona mitja de la taula, a priori doncs era el millor el Callà, però bé, doncs en aquesta segona catalana ja sabem que cap partit és fàcil, i bé, doncs tampoc va ser per al Callà, tot i estar fent una gran temporada, i bé, doncs va aconseguir, això sí, treure els 3 punts, que era l'important. Segueix en aquesta segona posició el Callà de la segona catalana, i és que els dos primers classificats, tant la Unió Esportiva Valls com el Callà, estan fent una ratxa espectacular de resultats. De fet, el Valls, que està a 5 punts per davant del Callà, porta una ratxa de 15 jornades seguides guanyant. Una ratxa espectacular. De fet, només va perdre la primera jornada, cosa que és bastant curiosa, i no ha tornat a perdre. Tan sols un empat a la tercera jornada, i des d'aquí tot victòries fins avui. I en 3 jornades s'enfrontaran el Callà i el Valls. També serà interessant de veure aquest partit. Aquesta setmana que ve el Valls li toca jugar al camp de l'Ampolla, que és el tercer classificat, i tot i que porta resultats no gaire bons en les últimes jornades, doncs bé, segur que li posarà les coses complicades a la Unió Esportiva Valls, i aquí qui sap si el Callà pot retallar distàncies. Això sí, com diem, l'Ampolla porta 2 derrotes consecutives. Pel que fa al Callà, doncs també una ratxa espectacular de resultats en aquesta segona catalana, i és que, bé, doncs des de la sisena jornada que el Callà no perd, i des d'aquella jornada tan sols ha empatat un partit i la resta han estat victòries. Per tant, doncs la ratxa i la temporada que està fent el Callà en aquesta segona catalana és espectacular. I bé, doncs això ja sembla, ja apunta que si no canvien molt les coses en aquesta segona volta, que serà cosa de 2. I és que doncs ja ho semblava, però és que a més aquesta setmana, com ha tornat a perdre l'Ampolla, doncs el Callà ja té 8 punts d'avantatge respecte al tercer classificat i està a 5 punts de la Unió Esportiva Valls. Per tant, sembla que serà entre aquests dos equips l'Ampolla. A més, després de l'Ampolla ve el Tortosa, que està amb 32 a 4 punts. És a dir, el Callà té el quart classificat a 12 punts. I aquí doncs es veu la gran temporada que està fent el conjunt del Callà. Estarem pendents també d'aquesta segona catalana, en la que bé, tenim aquí un equip del Baix Gaià en la segona posició. Repassarem ara també els resultats que s'han donat en el futbol base del Club Atlètic Roda Barà aquest cap de setmana. Pel que fa al futbol base del Club Atlètic Roda Barà, el juvenil, la segona divisió, va guanyar aquesta setmana per 2-1 a casa contra l'escola Sant Pere i Sant Pau, un juvenil del Roda que ara ocupa la quarta posició amb 27 punts. El cadet a la segona divisió, el grup 13, va caure per 0-2 a casa contra el Basel Arbós. Ara el cadet ocupa la quarta posició amb 25 punts. L'infantil de la segona divisió, el grup 17, va guanyar per 0-8 al camp de l'Altafulla i és a la setena posició amb 24 punts. De la Via, de la primera divisió, es va imposar per 1-5 al camp dels Santes Creus i és a la vuitena posició amb 20 punts. A l'Alavi B, de la segona divisió, grup 47, és a la quarta posició amb 28 punts després de guanyar aquesta setmana per 2-5 al camp del Basel Arbós. L'Alavi C, de la segona divisió, grup 48, va empatar 2 a casa contra el Basel Marc Bartra i és a la setena posició amb 18 punts. El Benjamià, de la segona divisió, el grup 24, va guanyar per 11-1 a casa contra l'escola Calafell i és a la cinquena posició amb 29 punts. El Benjamí B del Roda, la segona divisió, grup 25, va caure per 0-4 contra la Joventut Bisbalenca i és a la novena posició amb 8 punts. I el Prebenjamí, en el grup 14, va caure per 1-4 a casa contra el Ramon Sicard. Un Prebenjamí que és a la 11a posició amb 8 punts. I passarem a parlar ara d'esport professional. Yeah. Bé, reprenem després d'aquest petit problema tècnic que hem tingut. Com comentem, parlem d'esport professional per destacar que el Barça aquest cap de setmana va aconseguir superar el Leganés per 3 gols a 1 en una primera part en la que el Barça va ser superior al seu rival, amb més possessió, però sense gaires arribades a porteria. Això sí, els jugadors més destacats a la primera part sobretot va ser Ousmane Dembélé, que cada vegada que va agafar la pilota va desbordar els seus rivals i va tenir en tot cas va encarar els seus rivals i li van sortir gairebé totes. Li sortia pràcticament tot al francès i això també es va traduir en un gol que va aconseguir amb una passada de la mort que va aconseguir enviar al fons de la porteria al francès després d'haver donat el pal un Ousmane Dembélé en el que al minut 32 avançava el conjunt blaugrana i en certa manera posava de manifest que el Barça aquest resultat posava de manifest que el Barça era superior al seu rival, però no acabava de crear gaires ocasions ni gaire perill a la porteria contrària i per tant encara hi havia aquesta una miqueta de dubtes respecte a aquest partit. I també va estar molt bé Alanyà en aquesta primera part, que van ser sobretot els dos jugadors més destacats del Barça. En general, tampoc va ser una gran primera part del conjunt blaugrana, però sí amb més domini. A la segona, el partit més o menys es va començar a desenvolupar de la mateixa manera i el Leganés en una contra va aconseguir fer l'empat a 1. Un empat a 1 que va tornar a posar una miqueta de nervis a l'afició blaugrana, perquè tampoc s'acabaven de crear ocasions. Valverde va moure una miqueta la banqueta i és que Leo Messi no va començar de titular, el va reservar Valverde, també pensant segurament en el partit de Copa que tocarà aquest dimecres. I va sortir Leo Messi al minut 60 i quan surt Leo Messi ja se sap que el joc canvia i així va ser. Un xut del mateix argentí, el va refusar Cuellar, el porter del Leganés, no el va refusar bé, va quedar la pilota al davant i aquí va ser la jugada polèmica del partit. I és que Luis Suárez va arribar tot just abans de que Cuellar pogués atrapar la pilota amb les dues mans, la va tocar amb la puntera de la pilota i va entrar dins de la porteria. Després de que Suárez toqués la pilota, va tocar també amb la planta del peu el porter del Leganés i això és el que va reclamar el conjunt del Leganés, que reclamava falta al porter. En canvi, l'àrbitre, després d'haver-ho revisat també amb el VAR, va dir que no hi hauria falta i que aquest gol pujava al marcador. Indignació en aquest cas per part dels jugadors i també dels aficionats del Leganés. En canvi, per part del Barça, el que es diu és que no hi va haver falta. Bé, en tot cas, una jugada polèmica que no arriba a la conclusió ningú perquè no és clara i per tant aquí hi ha diferents punts de vista. El fet és que el gol va pujar al marcador, va ser un gol de Luis Suárez, i al tram final, ja a partir d'aquí el Barça va ser superior, va tenir ja alguna ocasió més clara i al tram final, ja en el temps de descompte, que el Barça feia de nou el 3-1 i aquesta vegada a peus de Leo Messi, que segueix augmentant la seva xifra golejadora. Bé, un Barça que no tot van ser bones notícies perquè Ousmane Dembélé es va lesionar, va ser una jugada fortuïta, tot sol es va relliscar i un peu li va quedar enrere i es va fer un esquinç al turmell esquerre, que encara no se sap quin serà l'abast de la lesió, però segurament seran uns 10 dies aproximadament, entre 10 dies i 2 setmanes de baixa per al francès, que era segurament el jugador que més en forma està ara mateix del conjunt blaugrana. 3 punts que deixen el Barça líder d'aquesta Lliga, després de que l'Atlètic de Madrid tampoc punxés, va també guanyar, i està amb 41 punts, 46 en té el Barça, 5 punts més. El tercer lloc ja l'ocupa el Real Madrid amb 36 punts, després de guanyar també aquesta setmana el Sevilla. Per part del Girona, a més aquesta setmana, també va, en aquest cas va caure contra el Betis en l'últim minut, un Girona que jugava ahir a les 12 del migdia i que va fer un bon partit en molts minuts de domini, però que finalment va acabar caient. Una llàstima perquè bé, es va avançar el Betis amb un gran gol de Tello de falta, però el Girona va aconseguir capgirar el marcador amb gols de l'Aleix García i de Dumbia abans de del descans. A la segona part, gol del Betis, que posava l'empat a dos, i bé, el partit va estar dominat a trams per un equip i a trams per l'altre, i va haver-hi doncs, ocasions a les dues porteries, però fins al descompte no va arribar el gol del Betis, i a més va ser una jugada un pèl desafortunada, perquè bé, doncs Lo Celso es va avançar a Douglas Luiz, que quan volia refusar la pilota, i li va fer un penal que va ser clar, i bé, Canales no el va fallar, i va aconseguir fer el 3-2 en el temps de descompte. Una llàstima, perquè el Girona segurament va mereixer més en aquest partit, com a mínim l'empat, i finalment no es va poder emportar res d'allà. I a més, doncs, ja són 7 les jornades que acumula el Girona sense guanyar en un partit de Lliga. En tot cas, doncs, tampoc és gaire alarmant, perquè el Girona de moment està a la 11a posició amb 24 punts. Això sí, té la zona de descens a 4, que s'ha de mirar també de reull. I avui serà el torn de l'Espanyol, que juga aquesta setmana, ja ha tocat jugar en dilluns, i avui, doncs, en aquest cas, li toca jugar al camp de l'Eibar a partir de les 9 de la nit. Un Espanyol que, bé, en la seva convocatòria ha inclòs a Mario Hermoso i a Sergio García, que són les novetats. En canvi, són baixa David López per lesió dels isquiotibials i també Pedrosa. I parlem de segona divisió, i és que aquesta setmana no ha jugat el Reus, perquè es va aplaçar el partit a Spencers a veure què es passava aquesta setmana, de si hi hauria notícies o no hi hauria notícies al respecte de la seva compra, perquè si no es feia efectiva aquest cap de setmana, o en tot cas avui, segurament doncs, ja es procediria a aplicar-li una sanció, que inclús alguns deien que seria fins a 5 anys sense jugar, sense estar en competició, i sembla que hi ha hagut un comprador, i és l'empresa nord-americana US Real Estate Investment, que sembla que ha arribat a un acord per quedar-se la majoria de les accions del club roig i negre i també fer-se càrrec del deute acumulat, que pujaria fins als 5 milions d'euros. Per tant, doncs, aquesta nit a les 12 finalitzava el termini perquè el Reus Deportiu resolgués el seu futur, i vencien aquests 5 dies hàbils que el jutge instructor va donar al club roig i negre per presentar al·legacions per la sanció proposada de 5 anys d'expulsió del futbol professional i més una multa de 250.000 euros. I bé, per tant, Joan Oliver, màxim accionista del Reus, ha tancat la venda del club del Baix Camp a contrarrellotge, i amb aquesta entrada del nou inversor amb la capacitat de saldar el deute i de fer front a les despeses de fer efectiva, i bé, per tant és l'única sortida que permetrà la supervivència del club roig i negre. N'estarem pendents que com es desenvolupa aquest futur més immediat del Reus, però en tot cas sembla que ja ha arribat un comprador, que Joan Oliver ha venut aquestes accions que necessitava perquè doncs, el Reus continuï, i sembla que podria continuar. Veurem si és així i finalment com acaba també els jugadors que havien decidit no jugar en el partit del passat cap de setmana abans que se sapigués que se suspenia. A més, hem de destacar que a la segona divisió també el Nàstic sí que va disputar el seu partit, però va acabar caient. Va perdre per 2-0 contra el Tenerife, un Nàstic que va fer un dels pitjors partits de la temporada, així ho va dir també el seu entrenador, Enrique Martín, i bé, doncs un Nàstic que segueix en la cua d'aquesta segona divisió i que, bé, cada vegada ho té més complicat per acabar de sortir, i és que tan sols suma 16 punts i la salvació ja està a 7 punts. En bàsquet hem destacat la victòria del Barça-Assa, que va aconseguir ahir a la pista del Baskonia per 73-82, en un partit molt igualat i que es va decidir en l'últim període, i bé, en el que els locals sí que van acusar més el cansament físic, i sobretot el Barça va fer valer la seva àmplia plantilla que té en aquest partit. Els homes de Pesic han sumat la 5a victòria consecutiva a la Lliga ACB i han tancat aquesta primera volta com a líders destacats amb 15 triomfs i 2 derrotes. Bona temporada del Barça, sobretot a la Lliga Endesa. Pel que fa al Divina Segura Joventut, va aconseguir classificar-se per la Copa després de guanyar el Burgos per 65-87. Només hi havia una plaça entre dels que s'havien de jugar entre la Penya i el Baxi Manresa, i que es va aconseguir o que se li va concedir la va aconseguir el Joventut. El Baxi Manresa va caure contra el Real Madrid per 78-83 i es va quedar sense aquesta plaça de la Copa. Tot i això, el Manresa va plantar cara a l'actual campió d'Europa i bé, fins al final no es va decidir aquest partit. Tot i això, el Manresa doncs suma 9 victòries i 7 derrotes amb una primera volta molt bona que ha aconseguit fer el conjunt manresà. In different worlds, no need to say another word. No, I should leave, but I don't wanna go just yet. Tenem de comentar que en futbol sala el Barça a l'Assa va aconseguir guanyar per 4-2 al Llevant, en un partit que guanyava 2-0, va acabar, estava empatant, va aconseguir empatar el Llevant a 2-2 i finalment va acabar guanyant el Barça 4-2, i l'Indústria Santa Coloma que va empatar 2 a casa contra l'Oparrulo. El Barça, que és líder d'aquesta Lliga amb 45 punts de Lliga de Futbol Sala, el Pozo en té 43, a 2 punts per darrere. L'Indústria Santa Coloma és a la 11a posició amb 20 punts. I hem de dir també que el Mundial d'handbol, avui la selecció espanyola juga contra el Brasil a partir de les 6 de la tarda, una selecció espanyola que ho té bastant complicat i és que va caure dissabte contra França per 33-30. Bé, això està tot a Roda Esportiva d'avui. Us esperem el proper divendres amb més esport. Gràcies per haver-nos acompanyat i que passeu molt bona setmana. Yeah.